Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia. Avui els núvols seran més compactes i pot ploure una mica. Les temperatures seran més baixes.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 del matí de dimarts 3 de desembre del 2024, ara mateix a Palafrugell hi tenim 13 graus, a la Bisbal 12, a Torroella 13. Avui al Baix Empordà s'espera una jornada força tapada, possibilitat que continuï caient algun ruixat durant el matí i el vespre, especialment al sud de la comarca. Fins fa una hora més o menys plovia amb ganes a la zona de la Bisbal i també a Palafrugell. L'ambient serà més fred per culpa dels núvols i del vent i deixarem enrere la suavitat dels últims dies. Avui al Supermatí explicarem que l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà més de 2 milions d'euros en una obra que millorarà el tractament de les aigües residuals entre Gualta i Serra de Daró. Important, això. També avançarem els detalls sobre el procés de votació dels pressupostos participatius de Calonge i Sant Antoni. Hi ha 14 propostes finalistes que es poden escollir fins al 17 de desembre. A més, parlarem de com les jornades d'economia de S'Agaró han alertat dels perills d'una guerra comercial i altres reptes econòmics de Catalunya. I, finalment, repassarem també el suport de més de 100 entitats al turisme gironí amb un manifest que reivindica el sector com a motor estratègic de l'economia. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem Antònia Pallach-Jové, que és l'autora del llibre Rossinyol que vas a França, Memòries d'una filla a l'exili. I com cada dimarts parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim aquí la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim en Ferran Castelló també, bon dia.
Hola, bon dia.
La Carla Saló.
Bon dia.
I la Carme Pons.
Hola, molt bon dia.
Aquest és el Supermatí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 2 milions d'euros per connectar Gualta amb Serra de Daró i millorar el tractament de les aigües residuals.
L'obra contempla la construcció d'una estació de bombament soterrada dissenyada amb formigó armat i un col·lector de 4.000 metres que transportarà les aigües residuals des del clavegram de Gualta fins a la planta de Serra de Daró.
Calonge i Sant Antoni ha de votar entre les 14 propostes finalistes a la darrera fase dels pressupostos participatius.
Les opcions inclouen projectes culturals de millora d'espais públics i renovació d'equipaments i han estat seleccionades entre les 95 idees inicialment aportades pels veïns i veïnes. Es podran votar del 3 al 13 de desembre de manera presencial i fins al 17 en línia amb un pressupost total de 125.000 euros.
Les jornades d'economia de S'Agaró alerten dels perills d'una guerra comercial.
Però les jornades que es van celebrar aquest cap de setmana s'han centrat en els reptes globals, tant del món com de Catalunya, en el sector econòmic. Experts i representants empresarials també han debatut la reforma del finançament autonòmic, qüestionant el model actual per obsolet.
I més de 100 entitats donen suport al turisme gironí amb un manifest per reivindicar-ne el valor estratègic.
Entre els signants hi ha institucions com l'Aeroport de Girona, la Cambra de Comerç i la Universitat de Girona, així com associacions sectorials com la Unió d'Empresaris de la Costa Brava Centre. El text destaca el paper fonamental del turisme en l'economia amb 60.000 llocs de feina i reivindica un pacte de país per consolidar-lo com a motor de desenvolupament sostenible i social.
L'Espai Ter té nou director, és Abel Font, fins ara director de Ràdio L'Escala, i l'Espai, el Teatre de Torroella, presenta programació pel 2025 amb una vintena d'espectacles de teatre, música, dansa i òpera.
La temporada inclou obres de teatre com Un matrimoni de Boston i concerts com el de The Otis Redding Show. També hi haurà dansa, òpera i propostes familiars. Es destaquen l'abonament de T5 i la varietat d'espectacles per a tots els públics.
La segona mostra de curtmetratges de Palafrugell arriba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, amb homenatges i obres de joves creadors.
La segona edició inclourà diverses novetats. Durarà 2 dies. Serà l'Auditori del Museu del Suro i el Teatre Municipal de Palafrugell. I a més, també s'hi recuperaran audiovisuals a la elaborats entre els anys 50 i 70 del segle passat per homenatjar les figures clau dels inicis del cinema palafrugellenc i gironí, o bé també les obres de realitzadores professionals i locals com Marta Vergonyós i Helena Uller.
I Viva Suècia és el cap de cartell de la nit indie de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit.
El quartet murcià serà el cap de cartell de la vetllada del 20 de juny a la platja gran de l'Estartit. Compartiran protagonisme amb Carolina Durante, consolidant una de les nits més esperades del festival.
En esports, s'ha acabat el campionat territorial d'escacs absolut de Girona, que s'ha disputat durant 8 setmanes al Centre Cívic d'Ullà. Amb la participació de més de 80 jugadors dividits en dos grups, el torneig ha estat marcat per un alt nivell competitiu i un desenllaç ajustat, especialment al grup A, on es decidia el títol de campió gironí. I també en esports, l'Ajuntament de Palafrugell ha renovat la tanca de protecció de la zona esportiva del Parc de la Plaça 11 de març. S'ha substituït l'antiga tanca deteriorada pel pas del temps i els cops de pilota per una de més nova. La nova estructura té una malla de niló de 3 metres d'alçada i postes encastats. Les obres han costat 2.412 euros, la xifra exacta.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà. Estan passant moltes coses. Quan són les 8 i 6 minuts del dimarts 3 de desembre del 2024, França podria entrar en crisi política. Aquesta setmana s'hi prospera la moció de censura contra el primer ministre Michel Barnier. La iniciativa està impulsada per l'esquerra, pel Nou Front Popular, i recolzada per l'ultradreta de Marine Le Pen. Criar un fill a Catalunya costa ara 938 euros mensuals, un 15% més que el 2022. Save the Children alerta que la criança és un factor de risc significatiu de pobresa. A l'estat espanyol, al Senat, la majoria del PP ha permès una cimera ultraconservadora contra els drets sexuals i reproductius. També s'hi han atacat els drets de les persones LGTBIQ+. El Tribunal Internacional de Justícia de les Nacions Unides celebra un macrojudici històric per definir les obligacions dels països en la lluita contra la crisi climàtica. La iniciativa està liderada per països insulars del Pacífic que estan en risc de desaparèixer. El nou registre de viatgers exigeix aportar una quarantena de dades personals i contractuals. El sector turístic alerta i critica que aquesta nova normativa és invasiva i complexa. I Glovo contractarà tots els seus repartidors i abandonarà el model de falsos autònoms. L'anunci arribava ahir, un dia abans que el seu fundador declarés en un procés penal precisament per tenir contractats a falsos autònoms. I ara és moment de repassar l'estat del temps actual al Baix Empordà. Bon dia, Isaac Vilà.
Molt bon dia, què tal, com anem?
Ha estat plovent durant aquesta matinada, a l'inici del dia. Ara tenim el cel força tapat, fa més fresca. Què hem d'esperar les pròximes hores?
El front desgastat que ahir ens va passar en forma de núvols alts i mitjans ha fet entrar la tramuntana mar endins durant aquesta passada nit. Aquesta entrada de vents de nord ens portarà una jornada força tapada i amb possibilitat d'algun ruixat durant el matí i vespre, més probable al sud de la comarca. Es podran obrir clarianes transitòriament al nord, on bufarà lleugera tramuntana al llarg del dia. Ambient més fred a causa dels núvols i el vent. Deixarem enrere la suavitat dels últims dies. A la mar hi haurà mar de fons de tramuntana, més destacable mar en fora que no pas a la línia de la costa.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vinga, la cançó del dia. Avui posem Mamadou, ho està petant a tot arreu, i una de les seves últimes cançons és aquesta que es diu Sant Tornem-hi.
Sant Tornem-hi, la flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Ai... Tantes ganes que tenies de mi, ara em diuen que m'he d'animar. Ja no queda una foto a Instagram, se'm fa gran el meu llit. M'he robat tot el cor, vinga Sant Tornem-hi. M'has deixat tot pelat, vinga Sant Tornem-hi. I amb vitrons un altre cop, vinga Sant Tornem-hi. La flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Estic rebentat, molt bonic. que el missatge final va quedar superclar. M'has robat tot el cor, vinga, Sant Tornem.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 i 11 minuts, dimarts 3 de desembre del 2024. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui ens acompanya al Supermatí l'Antònia Pallach-Jové, que ha publicat el llibre Rossinyol que vas a França, memòria d'una filla a l'exili, nascuda a París, filla de dos destacats exiliats republicans catalans, en Josep Pallach i la Teresa Jové. Aquesta obra reflecteix la visió més íntima i detallada de la seva nissaga familiar al llarg de tot el segle XX, des de la Guerra Civil, la restauració de la democràcia, per tant, les vivències de la família Pallach-Jové durant l'exili. Avui ens acompanya, per tant, l'Antònia Pallach-Jové. Bon dia.
Bon dia a vosaltres.
Què la va motivar a escriure aquest llibre Rossinyol que vas a França?
Bé, a mi em van motivar diverses coses. La primera va ser que volia escriure la història, no de la meva família, de totes les famílies, més o menys, que han viscut això, perquè és molt dur, però s'ha de dir, però, a més, perquè és molt formador. I, sobretot, volia parlar-ne a tots els joves, perquè el que m'interessa, sobretot, és el jovent.
El títol, clar, evidentment, està molt ben triat.
Encomana'm a la mare Rossinyol d'un bel bocatge Rossinyol.
Estem escoltant Rossinyol en la versió de Joan Baez. Com és que va decidir posar-li aquest nom, Rossinyol, que vas a França?
Doncs jo vaig néixer a París, ja ho sabeu, ja sí. Ho he dit, i a casa meva sempre m'han parlat en català i en castellà. I aquesta cançó és una cançó que vaig sentir de molt i molt i molt petita, tota la meva vida l'he sentit i se m'ha quedat clavada al fons del cor.
També reflecteix, imagino, clar, Rossinyol, que vas a França, l'exili a França.
Sí, esclar, perquè finalment, després, quan vaig tenir l'edat de reflexionar una mica, vaig pensar que aquesta cançó és la història de la meva família, de tota la família, i de moltes famílies.
Com va ser, no sé si per la redacció d'aquest llibre ha hagut de recopilar gaire records, gaire, ha hagut de fer gaire investigació, o si tracten coses que ja s'han parlat a la família Pallach-Jové doncs, durant tot aquest temps?
Sí, des del punt de vista dels records no m'ha costat massa. Algunes coses sí que les he hagut de mirar i ben mirades, però a casa sempre ens hem parlat de tot i sempre m'havien explicat tot això, a diferents moments de la meva existència i de manera diferent, però sempre m'han explicat la història de la família, sempre.
Vostè va néixer a París el 1949, si no m'equivoco. Com era aquell París, o què en recorda? Va viure-hi gaire temps? Sí. Com era aquell París de ja la posterior a la Segona Guerra Mundial?
Bueno, jo vaig néixer a París i vam viure a París, fins que París i els suburbis, fins que vaig marxar cap a Bordeus, ja era professora i sí, he estat visquent a París molts anys. El París de quan jo era petita, esclar, no era el d'ara. La gent es parlava una mica pels carrers, en fi, però sempre ha estat una capital molt gran i els refugiats, els catalans es trobaven entre ells, els castellanoparlants es trobaven entre ells, però tot això també es barrejava.
Ara ens ho deia, no és només la història de la seva família, sinó que és la història de, vull dir, que parla de moltíssimes famílies que van viure a l'exili a França després de la Guerra Civil, no?
Sí, és a dir que jo he volgut fer de la meva família és una família entre moltes i agafo no només a partir de la Guerra Civil, sinó a partir de principis del segle XX, perquè també parlo molt dels meus avis. Els meus avis patern i matern doncs són també part de la família i són una part d'aquesta història.
En aquest llibre que recordem publica la rúbrica editorial fa un recull també, clar, són dues figures fonamentals, no? en la història, en la literatura, en la pedagogia, en Josep Pallach, un dels artífexs del restabliment de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jové, lluitadora permanent també de gana ara mateix de les lletres catalanes. Com influeixen aquestes dues figures i la relació, la interacció entre elles en el desenvolupament de la història que hi narra, perquè entenc que són fonamentals també en la història personal d'Antònia Pallach.
Sí, la meva història personal no és fonamental. El que és fonamental és tota l'aportació que han fet en la meva història les dues famílies. El meu pare per un cantó i la seva família, la meva mare per un altre cantó i la seva família. I tot això, és clar, conflueix amb mi, perquè... I això és el que jo he volgut deixar en clar, que aquestes dues famílies han fet la història d'una noia com m'ha passat molt i molt i molt a la història de l'exili.
Evidentment ja ens parlava la història de la seva família és la història de moltes famílies, però en poques famílies es troben dues figures, deixi'm dir, tan interessants a nivell històric, a nivell cultural, com en la seva.
Sí, això és veritat, això és veritat, perquè són dues personalitats molt diferents i al mateix temps molt complementàries, i això probablement ha estat la seva gran força.
Recordi'ns com arriba la seva família a establir-se a Esclanyà.
Això va ser... Bueno, primer, encara vivíem a França i a la meva mare al meu pare li van dir que hi havia uns terrenys per vendre allà a Esclanyà i que no eren molt cars, era pels anys 60, això, eh? Uh-huh. I la meva mare hi va anar, perquè ella podia passar a Espanya, hi va anar, m'hi va portar, ho vam mirar i va tornar i li va explicar al meu pare. I va dir, bueno, comprarem una vessana d'aquelles, perquè són molt barates, i si algun dia tornem, doncs allò tindrem alguna cosa. I així es va fer.
I des de quan? Des de, això, els anys 60, eh? Però, clar, entenc que en el moment del retorn de l'exili, doncs la seva mare, de fet, encara hi viu en aquest mateix terreny.
Sí, com sí, sí, però... Sí, com... la meva mare encara sí. Hi viu, esclar, és a casa seva.
Com es troba la Teresa Jové, la degana de les lletres catalanes?
Bé, doncs encara es troba bé, amb ganes de viure, una mica disminuïda perquè no hi sent, i l'oïda és una cosa molt important, però encara es troba bé.
Fa un any se li va entregar el diploma al mèrit ciutadà de Palafrugell. Continua publicant, no sé si continua escrivint, però publicar sí que fa uns mesos vam explicar la publicació de la seva última novel·la.
Sí. Publicant sí, escrivint no, escrivint ja no escriu, però en té moltes, encara en té d'escrites que encara no s'han publicat. La meva mare, després de la mort del meu pare, es va dedicar a escriure perquè si no, no se'n sortia, vull dir, va ser molt dur, i aleshores es va dedicar a escriure i per això encara en té moltes novel·les no publicades.
Estem parlant amb l'Antònia Jové Pallach d'aquest llibre publicat, Les memòries d'una filla a l'exili, que es titula Rossinyol que vas a França, publicat per Rúbrica Editorial. Quina vida tindrà aquest llibre? Entenc que, perquè vostè viu a França, es faran presentacions aquí, la gent, perquè a la gent li agrada molt conversar amb l'autor, l'autora dels llibres. Tindrem l'oportunitat de veure-la aquí al voltant, no sé si a Palafrugell, Begur o Rodalia?
Sí, 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 és clar que sí, és clar que sí. Jo vinc cada 15 dies, perquè vinc per estar amb la mare dos o tres dies, cada 15 dies. Vull dir que el viatge al Rossinyol que vas a França el faig cada 15 dies, més o menys. I sí, 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 la Fundació Pallach s'està encarregant amb l'editor de trobar presentacions. Ja en tenim alguna de fixada amb Begur, per exemple, i espero que n'hi haurà d'altres. Sí, sí.
Doncs ho seguirem i hi serem també, perquè una de les coses boniques també d'aquesta feina i de la cultura local és també doncs poder ser en aquestes presentacions de llibres. Li agraïm molt que ens hagi acompanyat Antònia Pallach i Jové, que publica Rossinyol que vas a França. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Doncs gràcies a vosaltres i l'agraïda sóc jo. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Fins aviat, fins molt aviat.
A veure.
Campus. Repassem notícies del dia a casa nostra i comencem parlant de l'aigua. Això és important perquè és una despesa, una inversió important per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que destina més de 2 milions d'euros per connectar Gualta amb Serra de Daró i millorar el tractament de les aigües residuals. Una obra que contempla la construcció d'una estació de bombament soterrada dissenyada amb formigó armat i un col·lector de 4.000 metres que transportarà les aigües residuals des del clavegueram de Gualta fins a la planta de Serra de Daró.
La depuradora de Serra de Daró té capacitat per tractar prop de 350 metres cúbics d'aigua al dia, una xifra que equival al servei d'una població d'aproximadament 1.400 habitants. Tot i això, actualment només tracta un terç del seu cabal màxim, fet que permet absorbir el flux procedent de Gualta, un municipi que compta amb 423 habitants. Aquesta connexió suposarà una optimització de l'ús de la infraestructura ja existent. Paral·lelament, les aigües residuals generades a les urbanitzacions i al camp de golf, situats en el terme municipal de Gualta, seguiran gestionant-se mitjançant una xarxa de clavegueram independent que connecta amb la depuradora de Torroella de Montgrí. Aquest projecte forma part d'una estratègia més àmplia per millorar el sanejament arreu de Catalunya. Actualment, la comunitat compta amb 562 depuradores operatives que cobreixen el sanejament del 97,3% de la població. Al Baix Empordà hi ha 13 plantes actives que asseguren aquest servei a prop del 98% dels habitants de la comarca.
Si viviu a Calonge i Sant Antoni, ja podeu votar els pressupostos participatius. Teniu fins al 17 de desembre per votar entre les 14 propostes finalistes. Les opcions inclouen projectes culturals de millora d'espais públics i renovació d'equipaments i han estat seleccionades entre les 95 idees que van aportar inicialment els veïns i veïnes. Es podran votar, com dèiem, del 3, o sigui, des d'avui, i fins al 13 de desembre de manera presencial i fins al 17 de desembre en línia, amb un pressupost total de 125.000 euros.
El procés va començar amb una recollida de propostes ciutadanes, de les quals 31 van ser validades pels tècnics municipals. En un taller participatiu celebrat el passat 20 de novembre a la Sala Fontnova, la ciutadania va prioritzar i seleccionar les 14 propostes finalistes. Entre les iniciatives que es poden votar destaquen la instal·lació de casetes d'intercanvi de llibres, la creació d'una pista poliesportiva a Sant Antoni, la millora de la sonorització de la Sala Fontnova i del Teatre Mundet, la renovació de l'skatepark de Calonge i l'instal·lació d'il·luminació en espais infantils. La votació presencial tindrà lloc a les oficines d'atenció al ciutadà de Calonge i Sant Antoni fins al dia 13 de desembre. Paral·lelament es podrà votar en línia fins al 17 de desembre a través del portal calongesantantoni-decidim.dgi.cat. Els ciutadans podran triar tantes propostes com considerin fins a esgotar els 125.000 euros disponibles. Les paperetes inclouran totes les opcions amb les instruccions corresponents per facilitar la votació. Un cop tancada la votació, els resultats es faran públics en un acte previst pel dia 19 de desembre.
Les jornades d'economia de S'Agaró alerten dels perills d'una guerra comercial. Unes jornades que s'han fet aquest cap de setmana que s'han centrat en els reptes globals i de Catalunya en el sector econòmic. Experts i representants empresarials també han debatut la reforma del finançament autonòmic. Qüestionen, evidentment, el model actual per obsolet.
El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, ha advertit que una guerra comercial seria extraordinàriament negativa per al creixement econòmic mundial. Segons de Guindos, les disputes comercials poden generar un cercle viciós d'augment d'aranzels afectant la recuperació econòmica.
A mi no me preocupa tanto la primera reacción o la primera actuación por parte de la administración americana, sino que lo que me preocupa son las reacciones. Cuando uno sube los aranceles, a veces se olvida que el que está enfrente y al cual le ha subido los aranceles puede reaccionar. Y esta reacción te puede llevar a un círculo vicioso. Es lo que pasó en los años 30. Y en última instancia se puede producir una guerra comercial. Una guerra comercial sería extremadamente negativa para el conjunto de la economía mundial, para el crecimiento de la economía mundial, especialmente para el crecimiento, pero también tendría un impacto desde el punto de vista de lo que es la inflación.
A més, ha assenyalat que la inflació a l'eurozona continua estabilitzant-se, però ha subratllat que la incertesa global segueix sent un obstacle important. En l'àmbit català, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que Catalunya es troba en un bon moment econòmic. Ha destacat el creixement del producte interior brut català, que supera la mitjana estatal i el baix nivell d'atur situant el territori com a motor econòmic d'Espanya. Illa també ha defensat una fiscalitat equilibrada que impulsi la prosperitat sense comprometre serveis claus com la sanitat o l'educació.
I no em vinguin amb la curva de Laffer. No, és que baixant impostos vindrà... No. No. Sí, els números són els números. Per tant, oberts, evidentment, a tenir una fiscalitat que ajudi a que generi prosperitat, que no penalitzi el talent, la creativitat, que no sigui un desestímul, però també que permeti tenir la millor sanitat.
Finalment, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha mostrat optimisme sobre la recuperació de Catalunya com a líder econòmic.
I més de 100 entitats donen suport al turisme gironí amb un manifest per reivindicar-la i reivindicar-ne el valor estratègic. Entre els signants hi ha institucions com l'Aeroport de Girona, la Cambra de Comerç i la Universitat de Girona, així com associacions sectorials com la Unió d'Empresaris de la Costa Brava Centre. El text destaca el paper fonamental del turisme en l'economia, amb 60.000 llocs de feina, i reivindica un pacte de país per consolidar-lo com a motor de desenvolupament sostenible i social.
El manifest sota el lema Turisme som tots i totes destaca que el turisme genera prop de 60.000 llocs de treball i representa el 19% del producte interior brut de Girona, una xifra que supera en 7 punts la mitjana catalana. També remarca que la demarcació registra la segona recaptació més alta de la taxa turística amb 14,5 milions d'euros. Els signants posen en valor la diversitat de l'oferta turística que inclou 350.000 places d'allotjament regulades, 5 estacions d'esquí, camins de ronda de prestigi internacional i una àmplia gamma de productes com el turisme cultural, gastronòmic i esportiu. També es destaquen les infraestructures en transport que faciliten l'arribada de visitants per via terrestre, marítima, aèria i ferroviària. El document reivindica la necessitat d'un pacte de país per reconèixer el turisme com un sector estratègic i aposta per una col·laboració estreta entre administracions, empreses i societat civil. A més, es compromet a treballar per desestacionalitzar i descentralitzar l'activitat turística per garantir un desenvolupament sostenible. Finalment, el manifest fa una crida als actors del sector a adherir-se a aquesta iniciativa, subratllant el potencial immens que té el turisme per impulsar l'economia i la cohesió social a Girona.
Dues notícies d'esports. Per una banda, que ja s'ha acabat el campionat territorial d'escacs absolut de Girona, que s'ha disputat durant 8 setmanes al Centre Cívic d'Ullà. Repassem els resultats, perquè han participat més de 80 jugadors dividits en dos grups, i un torneig que ha estat marcat per un alt nivell competitiu i un desenllaç ajustat, especialment al grup A, on es decidia el títol de campió gironí. El mestre FIDE, Albert Lázaro, del Club Escacs Figueres, s'ha proclamat campió invicte, amb 7 punts i mig de 8 possibles, i revalida el títol que ja va obtenir el 2021. En segona posició ha quedat Juan Albert García, d'Olot, seguit del mestre FIDE Leo Valle, del Gerunda. Una de les figures destacades ha estat Felipe Tosán, del Club d'Escacs Palafrugell, que amb 4 punts i mig ha estat el millor jugador veterà del torneig i se situa en desena posició de la classificació general. El seu rendiment ha estat clau per consolidar-se com una referència a la categoria. Altres participants del Palafrugell han estat Joaquim Feliu, que ha quedat 27è, i Josep Pereira, 48è. També ha brillat la jugadora Laura Vinyoles, del Club d'Escacs Figueres, que amb 5 punts i mig ha estat la millor participant femenina, aconseguint una meritòria quarta posició. L'organització a càrrec del Club Escacs Montgrí ha estat molt ben valorada per tots els participants, gràcies també al suport de l'Ajuntament d'Ullà. El consistori ha col·laborat activament cedint l'espai i altres aportacions logístiques. La cerimònia de lliuraments té lloc en el marc de la Festa Gironina dels Escacs, on es reconeixerà oficialment el mèrit de tots els premiats. I a Palafrugell, l'Ajuntament ha renovat la tanca de la zona esportiva del parc de la plaça 11 de març, al Bruguerol. L'antiga estructura estava molt deteriorada pel pas del temps i pels cops de pilota. La nova tanca és de malla de niló de 3 metres d'alçada. Els seus postes estan encastats al mur perimetral per garantir més resistència i durabilitat. L'actuació ha tingut un cost de 2.400 euros, una intervenció que forma part d'una primera fase i l'Ajuntament preveu continuar millorant progressivament la resta d'instal·lacions d'aquest parc esportiu, que té una pista de futbol i una de bàsquet. I en cultura... L'Espai Ter presenta la programació pel 2025 amb una vintena d'espectacles de teatre, música, dansa i òpera. La temporada inclou obres de teatre com Un matrimoni de Boston i concerts com el de The Otis Redding Show. També hi haurà dansa, òpera i propostes familiars. Es destaquen l'abonament T5 i la varietat d'espectacles per a tots els públics. Carme.
Entre les propostes teatrals destaca Un matrimoni de Boston, una obra de David Mamet dirigida per Josep Maria Mestres i protagonitzada per Emma Vilarassau, Marta Marco i Emma Quillué. Aquesta peça, que es va estrenar el 2005 amb èxit, torna ara per explorar temes com l'amor i el poder amb un to de comèdia. També s'hi representarà Dones de Ràdio, una obra que combina humor i sensibilitat per relatar les vivències de tres dones davant un diagnòstic de càncer, amb les actrius Àngels Gunyalons, Sara Espígol i Sara Diego. Altres obres destacades inclouen Les mans, un drama dirigit per Sílvia Munt, i La presència, un thriller còmic amb Nausica Bonin i Pau Roca. La comèdia Un menú tancat, amb Roger Coma i Joan Arquer, promet un toc gastronòmic i humorístic.
Però, Carme, també hi trobarem propostes musicals.
Entre les propostes teatrals destaca Un matrimoni de Boston, una obra de David Mamet dirigida per Josep Maria Mestres i... En el vessant musical, l'orquestra Fidelucci presentarà el seu nou disc per a Idolies i recordarà la seva col·laboració amb Pau Riba. The Otis Redding Show, que forma part del Black Music Festival, oferirà un homenatge vibrant al llegat del gran cantant de soul, sota la direcció de Lalo López. A més, Joventuts Musicals de Torroella portarà al públic concerts clàssics com el del pianista Joan Miquel Fiol i el baríton Milan Persic. El cicle Grans Orquestres aportarà el toc tradicional amb sardanes interpretades per la Principal de la Bisbal i la Copla Maricel, amb un programa inspirat en l'obra d'Àngel Guimerà. L'Espai Ter també aposta per la dansa, amb Ibèrica de Danza celebrant el seu 30è aniversari amb un programa doble, Celebración y Gaudí Dance Experience, que combina música clàssica espanyola i una narrativa basada en Antoni Gaudí. A més, el Festival Soc donarà visibilitat a joves talents de dansa urbana. Pel que fa a l'òpera, la companyia L'Arcàdia Hispànica portarà a escena Tosca de Giacomo Puccini, una de les obres més estimades del repertori líric mundial. Per a les famílies destaquen Ad Libitum, una comèdia gestual que reinterpreta música clàssica amb humor, i Mamut, una reflexió visual sobre la cooperació humana. A més, per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, es representarà Nevenka, que aborda la història real de la primera dona que va guanyar un cas judicial per assetjament sexual contra un polític a Espanya.
A Palafrugell, la mostra de curtmetratges torna al municipi aquest cap de setmana, 7 i 8 de desembre, dissabte i diumenge. Es projectaran audiovisuals realitzats per joves autors. A més, la segona edició d'aquesta mostra de curtmetratges inclourà diverses novetats. Durarà dos dies, serà a l'Auditori del Museu del Suro i al Teatre Municipal de Palafrugell, i a més, també s'hi recuperaran audiovisuals elaborats entre els anys 50 i 70 del segle passat, per homenatjar les figures clau dels inicis del cinema palafrugellenc i gironí. O també es podran projectar, es podran veure, les obres de realitzadores professionals i locals com Marta Vergonyós i Helena Uller.
Al Museu del Suro s'hi podran veure les projeccions tant dissabte com diumenge al matí, de 11:45 a les 2. Aquest any s'ha fet una aposta per incloure autors de tot l'estat. El seu impulsor, Pol Álvaro, explica que dissabte es dedicarà als documentals i diumenge a la ficció.
Des de la Corunya, Madrid, Badajoz, Múrcia, i intentem una mica portar diferents registres, sempre marcant-nos dintre el documental, que ho podrem veure més el dissabte, i la ficció més el diumenge, però una mica hi ha temàtiques de tots els estils, hi ha coses més fantàstiques, més intimistes, més experimentals i més narratives, una mica com l'any passat, que hi havia una mica de tot, però sí, emmarcant-ho entre aquests dos gèneres o tipologies que són el documental i la ficció.
Dissabte s'hi projectaran les últimes peces d'Alberto Macià, Guillem Castellón, Pablo Méndez, Àngel Morales, Pol Álvaro, Maro Labe, Maria Baretxe i Clara Barfull. La jornada començarà amb l'obra L'una cautiva del col·lectiu Dos Topos, amb Ariadna Ribas i Anna Pfaff. Diumenge hi haurà els curtmetratges de Jaume Mollfulleda, Laia Palomeres i Alba Parra, Anita Pico, Maylí Jafrin i Jaume Montfort, Eloi Roman i Maxo Ribas, Sènia Ametller i Ignasi Roquer. La sessió començarà amb Mestral de Cordel i Alegre.
Una de les principals novetats d'enguany d'aquesta secció, d'aquest festival de curtmetratges de Palafrugell, aquesta mostra de curtmetratges, serà la secció dels pioners i professionals al Teatre Municipal. Dissabte, entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre, s'hi farà una retrospecció del cinema amateur de les comarques gironines.
Retrà homenatge a Joaquim Puigvert, Tomàs Mallol, Josep Puig, Josep Maria Vies, Francesc Serrat, Lluís Molines i Antoni Martí. La majoria d'audiovisuals es van enregistrar entre els anys 1955 i 1975 i s'organitzen amb el suport del Cineclub Garbí.
Començarem com incloure una secció paral·lela en aquest any amb una sessió retrospectiva del cinema amateur del poble i també de les províncies de Girona, que també ens han ajudat l'Antoni Martí, cineasta bisbalenc, que ha fet una llarga labor per la recuperació del patrimoni amateur de la província, i també junt amb l'Àlex Treballero també vam intentar de cercar obres dels cineastes amateurs locals, no?
A més, s'inclourà una secció professional amb les projeccions de transmissions de Marta Vergonyós i Tardor d'Helena Uller. Són dues autores locals.
Incloure obres tant de documental com de ficció de cineastes ja consolidades com la Marta Vergonyós o l'Helena Uller, que amb dues són del poble, amb una ja consolidada trajectòria. I també vam trobar interessant una mica fer aquest diàleg, no?, entre l'amateur dels anys 60 i la professionalitat actual.
Pol Álvaro s'ha encarregat els últims mesos de fer la tria dels curtmetratges que s'hi podran veure els dos dies. Alguns d'ells són inèdits.
Hi ha una mica de tot. Tenim des d'obres en work in progress, que estan just en construcció, com obres que potser sí que serà el primer cop, o obres que ja han estat en festivals ja consolidats i que són una segona projecció, o tercera, quarta de l'obra. Una mica de tots els estils, també.
Totes les sessions seran gratuïtes fins a omplir l'aforament. La segona mostra de curtmetratges en rep el suport de l'Àrea de Cultura, el Museu del Suro, el Cineclub Garbí, la Fundació Lluís Coromina Isern, Bon Art Cultural, el Museu del Cinema de Girona i Videoplay Serveis.
Aquests que sentim de fons són Viva Suècia, que seran els cap de cartell de la nit indi de l'Ítaca Sant Joan de l'Estartit. El quartet murcià serà el cap de cartell de la vetllada del 20 de juny a la platja Gran de l'Estartit i compartiran protagonisme amb Carolina Durante. Aquesta nit indi, que és una de les nits més esperades del festival.
Amb el seu quart àlbum, El amor de la classe que sea, Viva Suècia ha assolit un gran reconeixement per la seva contundència melòdica i la seva èpica guitarrera. Carolina Durante, per la seva banda, continua creixent amb el seu tercer disc, Elige tu propia aventura, reafirmant el seu lloc en l'escena indie estatal. el Festival Ítaca, organitzat per Link Produccions i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, programa aquest pròxim 2025 tres dies de concerts. El dissabte 21 de juny serà el torn de Dan Peralbo i el Comboi, que debutaran al festival amb un pop vibrant i carregat de temes que ja sonen com a clàssics. La nit de la Revetlla, dilluns 23 de juny, comptarà amb Figaflaus, un dels noms més destacats de la música urbana actual, i amb Owineta, que oferirà una proposta original i captivadora amb les Illes Medes com a escenari de fons. Enguany, el festival s'ha adaptat al calendari, avançant les activitats el cap de setmana anterior a la Revetlla, una decisió que busca afavorir l'assistència del públic. Les entrades ja estan disponibles a preus populars per a totes les sessions.
Per matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tres minuts i arribarem a tres quarts de 10 de 9 del matí, dimarts 3 de desembre del 2024. Com cada dimarts, avui parlem de llibres, els supermatins. Escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Com estàs? Bon dia, Maria Teresa Calabús.
Hola, bon dia, com esteu vosaltres, bé?
Doncs molt bé, avui connectem amb la llibreria El Cucut de Torroella, però com sempre, com que la Maria Teresa ens faci recomanacions literàries, de què parlem avui, què ens recomanes?
Avui tornem al món del còmic, perquè
ah, molt bé.
Ja sabeu que nosaltres no el podem abandonar, és un gènere que no només ens agrada molt, sinó que creiem que està poc valorat i que, a més, hi ha un potencial extraordinari. En aquest cas us volem recomanar un còmic que es diu Hollywood Jan.
Hollywood Jan.
De l'editorial Diàbola.
Sí.
Com gairebé sempre ens passa, en aquí ens arriben traduïts en castellà, més que en català, i també autors francesos, vull dir que són d'alguna manera potser els més, no sé si els més propers a nosaltres, però també sí l'editorial Norma, com en aquest cas Diàbola, com molts altres, vull dir, van a trobar, perquè hi ha moltíssims dibuixants i guionistes de còmic francesos. Llavors, Hollywoodjan és una obra d'aquestes que ajuden tant en els vailets. Primera, evidentment podem dir els que no els agrada tant llegir, perquè moltes vegades no agrada llegir els nanos perquè els hi fan llegir molta fantasia i difícilment empatitzen amb el tipus d'obra o tipus de llibre que llegeixen a primària. I a secundària, de cop i volta, els hi toca doncs, una obra poder o massa seriosa o massa ambiciosa, no? Vull dir, depèn, ara ja cada vegada més també el professorat s'adapta a el que els alumnes estan preparats per llegir. En aquest cas, Hollywoodjan és història d'un vailet, ja us ho podeu imaginar, arriben a la secundària, no ha sigut dels que ha crescut ràpid, sinó que és esquifidet, vergonyós, això, prim, callat i insegur. Per tant, està en una mena de selva plena de personatges depredadors, no? Testosterona descontrolada, i bueno, té idea de com relacionar-se amb les noies i bueno, i està sempre esporuguit. En aquest cas, comencem l'obra que s'acaba l'estiu. El vailet veus que està parlant amb algú, però en les vinyetes el veiem sol a la platja, que només va dient, bueno, no tinc ganes de tornar-hi. Però després hi ha unes veus que diu, però si nosaltres també venim, no preocupis que seguirem amb tu i que no hi ha cap problema, ja veuràs que t'ajudarem. Doncs molt bé, qui l'ajuda? És un vailet molt interessat en el cinema i els seus millors amics són Arnold Schwarzenegger, el senyor Rambo, Sylvester Stallone, tinc aquí un apuntador, i Russell Crowe. O sigui que aquests tres, que imagineu-vos el dibuix, evidentment tot exagerat, aquest nano és com un escuradents, i els altres tres al seu costat tot és musculatura, tot és seguretat, tot és força, tot és vitalitat. I llavors es va imaginant escenes i ells sempre estan molt a prop seu per ajudar-lo. És molt, és molt gradual la manera en què va agafant confiança a l'institut, perquè està clar que els altres no els veuen pas, per tant, només és ell el que està convençut que té ajuda. Continua fent el ridícul en moltes situacions, o sigui, el dia típic d'anar a esquiar, ja es mereixen a l'autocar, quan s'han de fer treballs conjunts sempre li toca, bueno, mai pot anar amb qui li agradaria anar, quan li toca fer esport, doncs evidentment no arriba a l'alçada de la majoria. Bé, tot el que et pot passar en un curs escolar d'avui dia i de qualsevol centre, perquè vull dir que el llibre estigui situat a França, creu-me que comences a llegir i és, bueno, Palafrugell, eh?
Sí.
No té cap diferència. I aquest és el que us volíem recomanar. No és per petits, Vull dir, és un llibre precisament per l'edat que té el personatge, 13 anys, 14. Hi ha alguna escena picant. És curiós perquè en Russell Crowe és l'atrevit, o sigui, és el que sedueix les noies. Llavors, amb ell li va dir, no, t'hauries d'atrevir, mira que guapa que és. Bueno, hi ha altres coses que no vull dir a ràdio. Però vull dir que hi ha ja aquest punt que, evidentment, un nano d'aquesta edat pensa, però que poques vegades veiem en la literatura que se'ls recomana, i menys encara dibuixat. Nosaltres aquí hem detectat aquesta joia que ja fa temps que està editat, no és ben nou, però creiem que els nanos d'aquesta edat necessiten molta ajuda i a més molta ajuda que l'han de descobrir sols, i la literatura és una molt bona manera de trobar respostes o com a mínim actituds o com a mínim veure que algú els entén, perquè si poden dibuixar-los i els poden retratar en ells tal com es senten, vol dir que no és tan estrany de la manera que se senten.
Veig que l'autor em vestia amb vives.
Amb vives, i a més té gairebé la meitat de les seves obres que hem vist. Primer era 40 anys, molt jove per haver escrit tant i dibuixat tant, perquè té molt de material fet, i gairebé en totes les obres és aquest tema, vull dir, relacionat amb noi, amb noia, però és el creixement, la inseguretat, la confiança, el respecte en els adults, el, no ho sé, la seguretat del que vols fer, ho vols fer bé. Nosaltres ara en demanarem un parell més. N'hi ha un que es diu Paulina, que té premis i 4 edicions, amb un món del còmic espanyol 4 edicions més normal.
Ja.
I és la història d'una nena que vol ser ballarina, per tant, tota la dificultat de lo que és assajar, de lo que és la relació amb els mestres, de compaginar una idea d'art com aquesta amb els estudis. Bé, creiem que és un autor que s'ha especialitzat en aquesta franja d'edat i en aquests temes una mica de la solitud del nen davant dels adults. Creu-me que és el que busquen, Vull dir, estem molt contents d'haver trobat Hollywood Jan. Mm-hmm. I a partir d'aquí ha conegut més Bastien Vivés i intentarem tenir els seus llibres aquí.
Mm-hmm. Clar, és que això és el que t'anava a dir, té obra per un tren, aquest home.
Sí, té 40 anys. Més els dibuixos, a veure, és un llibre cuidat, No estem parlant aquí ara de què puguem pensar que es fan com a xurros, perquè aquest home deu tenir un sistema de treball molt estricte, perquè una persona amb 40 anys no pot haver fet tanta feina si no és molt ordenat i molt, laboralment estricte, perquè els dibuixants és una feina molt solitària i sense horaris, no? Vull dir, t'hi pots posar quan pots. Si tens família, resulta que s'ha de fer el dinar o s'ha d'anar a comprar o potser els hi toca amb ells perquè són a casa, però segur que Bastien Vivés ha trobat un camí. Ja ens agradarà saber-ho, ja. Mm-hmm. A partir de Hollywood Jan, nosaltres buscarem més aquest autor perquè es necessita, ja et dic, obres que tinguin respostes i que, sobretot en els nanos, els hi pugui dir el que ja saben però que no han pogut acabar de descobrir sols.
Mm-hmm. Ens agrada que de tant en tant parlem de còmics, ja no només d'adults, sinó també per joves, per adolescents o preadolescents, en aquest cas, no?
Sí, és important, ja et dic, perquè és que aquesta descoberta, no?, d'una resposta o una possible actitud o simplement sentir-te comprès. A partir d'estar a casa i agafar un llibre i llegir-lo i rellegir-lo les vegades que vols i veure que t'interpel·la. En aquests nanos que probablement no obren la boca ja perquè se senten insegurs, que estan convençuts que diguin el que diguin, la pifiaran, no? Vull dir que...
Sí, que no és fàcil interpel·lar-los, no? No és fàcil que se sentin interessats pel contingut d'un llibre.
Exacte, sí, sí, sí. I un adult, 40 anys ja està prou a prop d'aquests nanos com per poder-los ajudar, diguem, a entendre situacions. El personatge, en Jan, que preguntes, no?, una mica com que és el dibuix en gris i tal, penses i que hi ha la típica pregunta què vols ser quan siguis gran, i ell, el primer que li surt és Tortuga Ninja, la qual cosa fa patar-la riure, no?, i evidentment se n'hi enfoten, però després diu, no, m'agrada molt el cinema, evidentment amb els tres personatges amics que té, doncs no és estrany, diu, i m'agradaria ser director de cine. Vull dir que hi ha aquest punt, no?, de la infantesa que encara dius Tortuga Ninja, però ràpidament la realitat, que també, potser és un somni, però que puguis dir, mira, doncs, director de cinema, perquè m'agrada molt el cinema.
Sí, bueno, sempre m'ho he preguntat. Entenc que molts dels llibres que us arriben us els llegiu per poder recomanar, sobretot novel·les, no sé, però en el cas de còmics, llibres més adolescents, com feu la tria?
D'entrada, sí que les editorials ja tenen una manera de ser, vull dir, normalment l'editor té ja una selecció, una preselecció. Llavors, probablement, aquest ja és una ajuda per les llibreries perquè no ho podem tenir tot. Amb aquest còmic, en aquest cas, de ser europeu, com a mínim jo ho detecto bastant ràpid. El món del còmic manga, jo personalment ho tinc més difícil, però a la llibreria doncs ja som colla i sempre hi ha qui està més preparat, en aquest cas el meu company i fill, que amb una ullada, perquè ell com a dibuixant amb una ullada també ja detecta. És que es detecta, eh? Quan treballes amb un material que el tens tot el dia davant, la qualitat de la imatge, la proposta de l'editorial, l'argument, t'atrau. A vegades anem agobiats de feina, només veiem caixes de llibres i només veiem muntanya de feina. Però de tant en tant, i sempre que podem, és aquell llibre que dius, ostres, que bonic, a veure de què va, o quin títol més curiós, o quin dibuix més guapo. I, evidentment, hem d'anar mirant una mica tot. No tenim temps de llegir-ho tot, però sí, com a mínim, bueno, títol, portada, contraportada i proposta. I de tant en tant, voltar per la llibreria com si ho haguéssim de comprar. Aquest és un...
Ah, sí? A veure, explica'm això.
Bueno, quan tanquem el vespre o tenim un moment o hem d'esperar algú, llavors volto per les estanteries com si hagués de triar un llibre. Allò, no com a llibretera, sinó com a compradora. Llavors penso, quin títol m'atrau? Perquè, clar, no tots els llibres, som quatre treballant aquí, per tant, la feina de rebre paquets, d'entrar-ho, de col·locar-ho, no ho fa un de sol, sinó que ho fem entre tots. I a vegades hi ha llibres, bueno, no, a vegades, molts llibres estan a l'estanteria que no han passat per les mans de tots. I això, anar a veure què hi tenim posat, doncs és bastant simpàtic a vegades, ja et dic. Uh-huh. Una vegada vaig haver de triar un llibre a Vigo per una amistat que no coneixia, em van convidar a un sopar, van dir, hem de triar un llibre. Em vaig emocionar tant de pensar que vaig anar a comprar un llibre, però de veritat, mira que d'aquelles vacances vaig viure aventures bones, però el record més fort que tinc, a part d'haver tastat les ostres per primera vegada, evidentment hi vam agradat, va ser entrar en una llibreria familiar, una llibreria petita, i començar a remenar per allà. Primer vaig cometre l'error de triar títols i dir, tenen aquest, tenen aquell, i quan em van dir tres vegades que no, vaig pensar, serà repel·lent? I vaig pensar, no, aquesta no és la manera. I doncs miraré una mica i després, en tot cas, ja els hi diré si em poden recomanar. I vaig fer ben bé de clienta confiada.
Molt bé, molt bé. Bueno, això és com quan, en el meu cas, jo escolto una ràdio d'allò... Vaig a l'estranger, anem a mirar quines ràdios hi ha, i no vas descobrint la programació, vas descobrint com estructuren la graella, etc etc.
Sí.
Doncs el mateix, no?
Sí, exactament. Sí.
Molt bé, doncs recordem com es diu el títol que hem recomanat avui i això, el títol i l'autor.
Molt bé, l'autor, Bastien Vivers, amb companyia, que no sé si perquè en aquest cas hi ha una ajuda a vegades a posar color, de Michel Saint-Laville, en tot cas tots dos són francesos. L'editorial que ho ha portat aquí a Espanya es diu Diàbolo Edicions, no és pas de les més conegudes, però és molt, molt exquisida. I el llibre es diu Hollywood Jan, secció de juvenil, hauria d'estar, és un format d'INA 4 i és bueno, molt recomanable. Qualsevol veïlet d'aquesta edat que no li agradi llegir, no us preocupeu, és impossible que aquest llibre no cridi l'atenció a tots els nanos que tenen aquesta edat.
Perfecte, doncs, Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cocot de Torroella, moltíssimes gràcies per la recomanació d'aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve.
Molt bé.
Adéu.
Doncs adéu-siau.
Acabarem aquest supermatí en què us hem explicat que l'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 2 milions d'euros per connectar Gualta amb Serra de Daró i millorar el tractament de les aigües residuals. També que Calonge i Sant Antoni ha de votar entre les 14 propostes finalistes a l'última fase dels pressupostos participatius, que les jornades d'economia de S'Agaró alerten dels perills d'una guerra comercial, que més de 100 entitats donen suport al turisme gironí amb un manifest per reivindicar-ne el valor estratègic amb institucions com l'Aeroport de Girona, la Cambra de Comerç, la Universitat de Girona o la Unió d'Empresaris de la Costa Brava Centre, que l'Espai Ter presenta la programació pel 2025 amb una vintena d'espectacles de teatre, música, dansa i òpera, que la segona mostra de curtmetratges de Palafrugell arriba el 7 i el 8 de desembre aquest cap de setmana amb homenatges i obres de joves creadors, i que Viva Suècia és el cap de cartell de la nit indie de l'Ítaca Sant Joan de l'Estartit. I en esports també hem revelat el palmarès del campionat d'escacs absolut de Girona que s'ha celebrat al Centre Cívic d'Ullà, i hem explicat que l'Ajuntament de Palafrugell ha renovat la tanca de protecció de la zona esportiva de la plaça 11 de març a la zona del Bruguerol de Palafrugell. I acabarem el supermatí fent, com sempre, un últim repàs a la previsió del temps amb l'Isaac Vila.
El front desgastat que ahir ens va passar en forma de núvols alts i mitjans ha fet entrar la tramuntana mar endins durant aquesta passada nit. Aquesta entrada de vents de nord ens portarà una jornada força tapada i amb possibilitat d'algun ruixat durant el matí i vespre, més probable al sud de la comarca. Es podran obrir clarianes transitòriament al nord, on bufarà lleugera tramuntana al llarg del dia. Ambient més fred a causa dels núvols i el vent. Deixarem enrere la suavitat dels últims dies. A la mar hi haurà mar de fons de tramuntana, més destacable mar en fora que no pas a la línia de la costa.
Gràcies, Isaac. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, com sempre, al Supermatí, l'informatiu que fem conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, i que també podeu sentir per Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.